Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
De Joan Margarit, Església. He entrat dins el silenci i la penombra. M'assec en la duresa d'un dels bancs. La por a la mort impregna cada volta, com el fum que va anar ennegrint el sostre sobre una llar de foc al cap dels anys. Sento unes veus cantant de nens i nenes, apagades darrere els murs gruixuts. L'espai enorme i buit al creuar un raig de sol. Les cançons infantils em fan ja tanta por com les esglésies.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
Ràdio Estel.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
El Club Més Amics et convida a viatjar. Viatjar i no parar de viatjar. Una bona idea, no? Pren nota. Jordània, Armènia, Grècia, Turquia, el Japó, Pèrsia, Nova York, el nord d'Itàlia, Canadà, Rússia, Terra Santa i moltes altres destinacions. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 2770 o entra a clubmesamics.cat. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Ràdio Estel. Bossòst era Val d'Aran 106.0.
Benvinguts, passen 5 minuts de les 3 de la tarda, un dimecres més, som aquí, de cap i de nou. Quantes vegades no ens hem perdut per camins que exploràvem per primera vegada? Quants cops, sigui en una ciutat fent el turista o a la muntanya endinsant-nos per senders, hem hagut d'aturar-nos, treure el plànol i buscar la nostra posició? I llavors ja està, un cop sabem on som, i si a sobre sabem on volem anar, doncs llavors ja només cal que buscar o cal trobar quin és el camí més curt. que fàcil que seria si a la vida, quan ens sentim aclaparats, quan ens sentim enutjats, quan tenim la sensació que ens sopeguem amb la mateixa pedra, doncs que fàcil seria o que bo seria que en aquell moment poguéssim trobar un planell que ens digués on som i com podem continuar el camí. A vegades diem, jo sóc així, no puc fer-hi res, però potser el primer que ens diria aquest planell és tu no ets la màscara que mostres. Aquesta màscara és la personalitat i un possible planell és l'eneagrama. D'aquest planell parlem avui al De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Parlarem avui, doncs, de personalitat, parlarem d'eneagrama, intentarem respondre a la pregunta qui sóc i què hi ha darrere de la meva personalitat i ho farem amb les següents persones. Avui ens acompanya el Lluís Serra Llansana, doctor en psicologia i especialista en l'estudi de l'eneagrama de Claudio Naranjo. Ens acompanya el Jordi Carretero des de Control de So i el Jordi Casado.
Més a prop teu, no?
Més a prop teu, sí. No sé què passa, aquesta
no passa
últimament
res.
Que em vaig fer un embolic entre Jordis,
així,
eh?
Bueno.
Tots comencen per cá, tots comencen per... i em miren l'un i l'altre com dient, a veure qui és quin és el primer que saludes, doncs Jordi Casado, que el tinc aquí al costat, i la Martina Ros, que la tinc aquí una mica més cap a l'esquerra.
Ja m'acosto.
Vinga, doncs amb tots ells comencem de cap i de nou.
Al Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Anem a conèixer, doncs, el nostre convidat d'avui. De fet, un convidat molt conegut per la casa, molt conegut a Ràdio Estel, Lluís Serra Llansana, doctor en psicologia, llicenciat en filosofia i en teologia, especialista en l'estudi de l'eneagrama de Claudio Naranjo, director del Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, de l'ISCREP i de l'Espai Lúdic, i autor, entre d'altres llibres, de El Enneagrama de las Pasiones i de Códigos del Despertar Interior. Benvingut. Deia que és conegut aquí a Ràdio Estel perquè en moltes ocasions ve als matins com a tertulià.
La tertulia, el primer cafè.
I, per tant, si tenim algun oient que també és oient matiner, és possible que aquesta veu li soni, doncs és el Lluís que moltes vegades al matí ens acompanya, i que ara ens comentava tot entrant, senyor Serra, que darrerament va estar també una tertúlia de futbol.
Sí, una tertúlia de futbol també d'aquí.
Això és nou, no?, aquest àmbit.
No és nou, és molt interessant. El camp de joc també és un camp on s'expressen les persones i també s'analitzen els fets, per tant, és interessant.
Era el primer cop que estava en una tertúlia d'aquest tipus o no?
No, aquí alguna vegada, quan fa uns anys que després del primer cafè o dins d'un sector més de sociopolític, etc., hi havia un espai esportiu, si a vegades faltava un, m'hi afegia, doncs perquè eren molt interessants.
I ja veig per la rialla que ho feia molt de gust, que
és molt agradable, és molt interessant.
Li agrada el futbol.
El futbol o altres esports pot ser molt interessant opinar, sí.
Avui, però, l'hem convidat per parlar d'eneagrama, un tema doncs, amb el que vostè va fer la seva tesi doctoral, i potser seria bo de començar per aquells autors que no coneixen, per aquells oients que no coneixen el que és l'eneagrama, potser que l'introduíssim una mica, que ens pogués explicar què entenem per eneagrama.
Bé, jo abans de tot diria que ara hi ha una exposició aquí a Barcelona, a Caixa Fòrum, que es titula Mediterrani, del mite al logos. I en aquesta exposició hi ha una frase de Procle que diu el punt de partida de tot perfeccionament ha de ser el coneixement de nosaltres mateixos. Aleshores, el que interessa més que tot és com ens podem conèixer nosaltres mateixos. L'Enneagrama és una eina. És una eina, un mapa, un GPS, com vulguem dir, que ens pot ajudar a aquest coneixement. Per tant, diguéssim, té un valor d'eina, d'instrument. L'important és el coneixement d'un mateix.
Per tant, aquesta és la finalitat amb què s'ha d'utilitzar l'Enneagrama. Quin és l'origen que té? Perquè aquí em sembla que hi ha... corren com diferents veus. Hi ha gent que diu que és sufí, que ja el feien servir els sufís, hi ha gent que diu que no. Què en sap vostè d'això?
D'aquest tema podria dir, primer, que és un símbol. És un símbol de tres figures geomètriques, que hi ha un cercle, una circumferència, o si ho volem posar en volum, una esfera. Hi hauria després un triangle, equilàter, i després dos triangles equilàters també en la mateixa distribució, però com trencats cap al fons, que donen una originalitat a la figura. Aquest és el símbol de l'Enneagrama. I per què Ennea? Perquè en grec Ennea vol dir nou, i per tant... Tres triangles, tres vèrtexs, són nou punts.
Nou punts.
I són els nou punts que vol referir-se a nou tipus bàsics de personalitat. I d'aquí ve que Enneagrama sigui una tipologia de la personalitat. És a dir, podrien, d'alguna manera, expressar nou tipus bàsics de les persones. I després cadascú veure si té alguna afinitat amb un d'aquests tipus. Veure com funciona cada tipus, com és, com actua, com pensa, com sent. Mm. I a partir d'aquí també pot donar orientacions a les persones.
Sí, en psicologia, en diferents moments, doncs, s'han fet diverses propostes de tipologies de personalitat. Què aporta, potser, de diferent en comparació a d'altres, l'Enneagrama? Què li sembla que... Quina seria aquell punt, d'alguna manera, l'aportació específica d'aquesta tipologia o d'aquest mapa de tipologies en comparació d'altres?
Jo, en certa manera, diria que representa un pont entre la tradició dels monjos amb els temps actuals. És a dir, és una proposta d'una sèrie de plantejaments que feien els monjos, començant, per exemple, per Evagri Pòntic, i després per Joan Cassià, etc., Sant Gregori Magne, o, per exemple, després represa aquest tema per Dante Alighieri, Ramon Llull, o també, per exemple, per Sant Joan de la Creu, o els contes de Canterbury. Però és a dir, els anàlisis dels nou pecats... O, si voleu anar encara més a prop, i no tant, és la pel·lícula aquesta famosa Seven, que parlen de set, però l'únic que aquí són nou, no? Però que parlen de set, que tradicionalment és el que la gent anomena set pecats capitals,
Si recull d'alguna manera la visió d'aquests set pecats capitals, ara en parlarem una mica amb quin llenguatge i quin sentit li dona, però en aquest sentit vol dir que és un pont amb la tradició dels monjos.
Sí, en quant a aquestes passions humanes, més que pecats, jo parlaria... Psicologia, jo no parlo de pecats, sinó que parlo de passions. Aquestes passions capitals de les persones. Que sí que és veritat que, com preguntaves quin és l'origen, jo posaria fonamentalment com a més documentat d'origen, me'n refereixo a Gurdjieff, que va aparèixer en 1916-1920, els primers dibuixos, amb un fulletó de publicitat que va fer, i després en un llibre d'un deixeble seu, matemàtic rus, Ouspensky, apareixen els seus llibres, fragments d'un ensenyament desconegut. Després, un altre autor que crec que és important seria Oscar Ichazo, que també reproposa aquest mateix símbol amb lectures diverses, i finalment el que el consolida d'una manera més genèrica és Claudio Naranjo. Per mi serien aquests tres. Per tant, quan a vegades diuen que si els sufís, jo diria els sufís, etc., diria que ho documentin. Jo estic obert a tota possibilitat, però documentant no està. Més aviat jo penso que va ser una maniobra de distracció. I també amb un intent de posar el més antic possible les coses, perquè així tindria com més seguretat. Però això també ha tingut un preu, que ha generat posar l'Enneagrama amb un sentit com de misteri, com de coses esotèriques,
no?
Una cosa així. Aquest és el preu de no dir les coses pel seu nom. Quan en realitat és una forma molt interessant de fer aparèixer l'Enneagrama, doncs, l'estudi d'aquestes passions humanes, que, per exemple, estan algunes d'elles molt ben detallades en les obres de Shakespeare, per exemple.
Ens anava introduint ja també el tema de les passions. De fet, el nom del títol del seu llibre és Les passiones de l'Enneagrama. I ens deien, no, a mi no m'agrada parlar de pecats, o almenys en psicologia, quan parlo des de la vessant de la psicologia, utilitzo més el terme passions. Què vol dir amb això? Com, en quin sentit, a passions? Apassionats per...
La paraula passió s'ha d'entendre en el context de l'eneagrama. I en el context de l'eneagrama seria la desviació de l'ego. Tu al principi en la presentació has dit de la màscara. Uh-huh. La passió significaria l'element corresponent a la màscara que em poso. Mm-hmm. Perquè si no ja seria el sentiment, la qualitat essencial del meu sentiment, que és diferent al meu sentiment genuí pur, diguéssim, que té una persona. Però quan desfiguro aquest sentiment, quan d'alguna manera l'estic distorsionant perquè em poso la meva màscara, el meu ego, aleshores sí que és quan apareix la passió, i per tant la passió en aquest context tindria una connotació negativa.
De fet, ja ens introduïa també dos elements clau en l'eneagrama. Un, l'essència, l'altre, la personalitat o la màscara, no? O l'ego. No,
essència, sí, exactament. Seria l'ego, jo diria. L'ego és una expressió que va tenir molt en el llenguatge comú.
Sí.
Té un ego que és el trepitja, sí. Té un ego que no passa per la porta. Què vol dir? Que hi ha alguna cosa que no funciona amb aquesta persona. I que no és autèntic, l'ego. És una construcció meva, que m'he fet, una construcció psicològica meva, perquè potser sóc incapaç de mostrar-me tal com sóc. I aleshores és quan presento la màscara, presento l'armadura, d'alguna manera, per mostrar allò que no sóc.
Mm-hmm. I en contraposició, l'essència seria, com ho explicaríem?
La part bona, genuïna, és el paradís terrenal que tots tenim a dins. Aquest paradís que tenim, que hi ha un moment que hem estat expulsats. Doncs d'alguna manera el que volem és recuperar aquell lloc en el qual nosaltres no teníem per què vestir-nos, podíem anar nus pel paradís. En canvi, després vam haver de posar-nos fulles, vestits i coses per protegir-nos dels altres. Per tant, les relacions des de l'ego sempre són relacions agressives, manipuladores, etc.
Anem a veure distingir aquests nou egos, aquestes nou personalitats que dibuixa d'alguna manera l'eneagrama. Però si li sembla, anem a fer-ho d'una manera una mica especial. Normalment en aquest programa, a aquesta hora, escoltem la veu del carrer, els nostres col·laboradors de Sant Andreu, del barri de Sant Andreu, del centre de rehabilitació, del barri de Sant Andreu de Barcelona, ara sí que ho he dit tot. Doncs aquests col·laboradors surten al carrer i fan una pregunta sobre el tema del programa. I avui han sortit a preguntar si ens podria dir, o si li podrien dir alguns trets que defineixin la seva personalitat. Això a les persones que anaven pel carrer. Doncs escoltarem 5 persones que han contestat aquesta pregunta i escoltarem a veure què diuen, com es defineixen, i veurem si això, d'alguna manera, ho podem vincular d'una manera, encara que sigui molt, molt genèrica, amb algun d'aquestes nou personalitats, i ens servirà d'excusa per conèixer-les una a una. Li sembla bé?
Molt bé, fantàstic.
Doncs anem a escoltar la primera.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
Descríbete 5 características de tu personalidad.
Mi personalidad, extrovertido y me gusta la buena comida y el deporte. No sé qué más decirle.
Això sol. Amb això sol podem, d'alguna manera, ubicar aquesta persona. En principi, evidentment, caldria conèixer-la molta més. Per això que sigui una persona extrovertida i que li agradi el bon menjar i l'esport, podríem ubicar-ho amb algun d'aquests nou tipus? O hi trobaríem algun vincle?
Compte que si amb això ja dius alguna cosa, ja m'espanto.
A veure,
jo m'apunto.
Sí, sí.
Primer, hem de dir una cosa. Si aquesta persona... El tret, jo diré, per exemple, ara diré un número de l'eneagrama, per dir una cosa. Però... La persona, quan diu això, s'hauria de veure si ella ha estat sincera, segur, probablement, no? Jo entenc que ha estat sincera. Però no vol dir que l'encerti. Perquè jo puc dir el que crec, però puc dir que el que estic dient no és veritat.
O sigui, vol dir que...
Perquè estic autoenganyat, per exemple.
O sigui, aquesta persona es pot entendre o veure a si mateix com extrovertit, però en realitat potser no està extrovertit.
Si o com... potser li agraden altres coses que el menjar i el d'esport. Perquè també és la primera... Quan tu vas pel carrer i una persona diu, què tal estàs? I tu dius, bé, sempre dius bé, normalment. Perquè imagina que dius la veritat, doncs estic fatal. L'altre queda responsable. Ah, perdona, no volia jo molestar. Per què em preguntes, doncs? Perquè estem fets a fórmules estereotipades. Aleshores, potser aquesta resposta, el carrer i tal, doncs és una mica la resposta més superficial. Que reflecteix el que és? No ho sé, perquè no ho conec ni l'he vist. Però... només analitzem la resposta, per tant, que no vol dir que aquesta persona sigui així.
Exacte.
Això significaria...
Sí, en base a aquesta informació que tenim d'aquesta persona.
Aniria una mica vinculada, per exemple, podia anar molt... a diverses persones, eh? Però podia anar vinculada, per exemple, al número 7, que és la gola.
Uh-huh. Aquesta és la passió de la gola, no?
Disfrutar del menjar, de l'esport com una innovació, com un consum, i el plaer, és a dir, l'hedonisme, el disfrutar la vida, veure-ho tot en clau de plaer, en clau de satisfacció, en clau de passar-s'ho bé. Per tant, aquestes persones tindran pànic al dolor. Per tant, fugiran del dolor, i el que els interessa és, efectivament, el plaer, la cosa que disfruta, el menjar, la gola, sempre en volem més, és menjar amb els ulls, perquè no és només el menjar, és la il·lusió de menjar. Quan diem mengem amb els ulls, què vol dir? Jo recordo una vegada un company, un amic, que em va dir, escolta, m'agradaria parlar amb tu i què, dinem junts? Vam anar a dinar justament amb un bufet lliure, que el preu és el mateix, mengis molt o poc. Aleshores em diu... quan ja va veure tot el bufet, diu, no coneixem-me, no m'havies d'haver portat aquí, perquè ara jo què faig amb tot això? És a dir, amb el mateix preu m'ho puc posar tot. I efectivament es va posar un plat molt ple que no va ser capaç d'acabar. Mm-hmm. És a dir, el disfrutar de la vida, eh? I fins i tot les coses conflictives, què fan? Les converteixen en un divertimento. Per exemple, la pel·lícula La vida és bella,
sí.
La vida és bella,
sí.
De Roberto Benigni, que és una pel·lícula
deliciosa,
que és un tema supersensible, però el tracta molt bé, doncs fins i tot un camp de concentració pot ser un lloc de divertimento,
el
pare
de xoc,
que el fill s'entretingui, no? És a dir, que en el fons és reflectiria una mica això, no? D'estar obert al món, la innovació, l'atractiu, el disfrutar de les coses, el ple, l'hedonisme, passar-s'ho bé, la fantasia, aquest, una mica tot això.
Aquest seria aquest tipus, aquest enneatipus, eh? L'enneagrama parla d'enneatipus.
Sí,
no?
Aquest seria el 7,
el 7,
vinculat a la passió de la gola, no?
Sí, exacte, del disfrutar del menjar la gola.
El menjar el golafre, diem
el golafre. El golafre,
exacte. De, que menja tot, que vol molt, vol disfrutar de les coses, etc. No?
Molt bé, anem a escoltar una altra resposta.
Amable, bueno y trabajador.
Bé, aquí aquests tres adjectius que hi posa podien ser diversos números, no? Perquè les respostes depèn. Hi ha una cosa que val la pena tenir en compte, que a vegades tots fem, per exemple, nosaltres quatre estem aquí. Ara estem quatre...
Pot tenir el Jordi des d'allà al darrere, cinc, bueno, el Jordi Carretero.
Ja està més filtrat pel vidre, eh? Aleshores ja som cinc, eh? Diem aquí som cinc. Tots estem fent la mateixa feina, cadascú en la seva mesura, però estem al mateix programa. Però estem amb motivacions diferents, amb sentiments diferents, amb pensaments diferents, cadascú és un món. Per tant, diguéssim, aquestes paraules potser cadascú de nosaltres les podia dir. Qui de nosaltres no és amable, bo, treballador.
I treballador.
Bé, jo suposo que tots, com a mínim,
sí.
Una mica,
veuen,
una mica de cara tenim.
Però
noi?
Això podia ser, per exemple, podia ser una persona que fos un 3, per exemple, o un 1, per què? Doncs que es vincula molt a la imatge, a donar una imatge de persona que treballa, que és bo, que és amable, és a dir, com una autoestima que fos agradable i sempre en funció dels altres, que em consideren amable, que em consideren bo, que no sé si jo m'hi considero tant, però és important que els altres m'hi considerin.
Aquest seria un número 3, Lluís?
Podria ser.
Podria ser,
eh? Bueno, podia.
Com has dit, 3 i 1, sí. Això que descrives...
Podria ser ja... i el 1 en quant al perfeccionisme, vale. de voler, doncs, tenir un ideal de perfecció, de bondat, d'amabilitat, de ser una persona com cal, que treballa... Perquè l'1 i el 3 poden ser molt treballadors, per exemple, no? Són persones, doncs, que es defineixen bastant pel treball, no? Per l'acció, també.
Abans del 7 ens deia, però atenció, perquè a vegades pot ser que no... que llavors no acceptin el dolor, que fugin del dolor. En el cas del 3 i l'1, bueno, quin sí. seria el seu punt
influent aquí? Si fos el 3, la passió és la vanitat. Mm-hmm. Aleshores, què vol dir la vanitat? La vanitat és lluitar i posar les energies sempre al servei de l'aparença. I què busco amb els altres? No busco... En el fons, el que busco amor. Però què li demano? Admiració. Perquè si m'admiro, em sentiré valorat. I aleshores, però el desig de fons, quin és el de la persona? Que m'estimin, perquè és el que volem tots. Però la trampa en la que caic, l'autoengany, és que d'alguna manera m'admirin, i si m'admiren, doncs ja sembla que està bé. Però això només satisfà el meu ego de vanitat.
Això pel que fa al 3. Pel que fa al 1? Quin seria l'1?
Seria l'ego de la ira. De l'ira, eh? Ira. De la ràbia de que s'enfada i tal. No? Per què hi ha quin rebuig aquesta ràbia? La ràbia sorgeix, o la ira sorgeix, perquè no accepta la realitat. La realitat hauria de ser una altra. La realitat ha de ser millor, el món ha de ser millor. I aleshores agafa com una ràbia perquè les coses no són com són. I un mateix també ha de ser millor. I aleshores l'1 té com un jutge interior que contínuament li està dient això està bé, això està malament, ho hauries d'haver fet millor, etc. Per tant, per exemple, l'1 en aquest cas és crític i autocrític. És a dir, té un jutge interior i viure sempre en una sala de judicis on hi ha contínuament sentències és dur. És dur. I aleshores aquesta persona pot enfadar-se, encara que la ràbia que té només l'expressa davant de persones que coneix o que té una relativa familiaritat. Normalment, perquè si no la conté, i es converteix en una olla de pressió.
Déu-n'hi-do.
L'aguanta. I li dius, li dius, per exemple, estàs enfadat? No, jo no estic enfadat.
Però veus aquella tensió.
La tensió està a dins.
En portem tres i porto aspectes de tots tres ja.
Tens una mica de cara.
El 3, l'1 i el 7 ja estan apuntats aquí.
Després parlarem d'això. Com és que ens ressona tot? Perquè em sembla que tots una mica experiència de tot han fet. Veurem fins a quin punt...
A veure què ens diu el Lluís després.
Què fa el fet que en siguem un o no. Anem cap a una tercera aportació de persones que han preguntat al carrer.
De mi personalidad. ¿Malos o bueno? Muy confiada, muy tonta, cabezona. Que tengo mal genio cuando me cabreo, no sé qué más.
Déu-n'hi-do, aquesta noia. De moment ja comença preguntant allò, buenos o malos,
sí,
no? Allò de dir, escolta'm,
que
el fet que ho pregunti potser és significatiu, no?
Bé, aquí suposo que ara el Jordi també es veurà característiques d'aquestes.
Però tu digues un altre número.
Espero que no per tonta.
No, esperem.
Sí, perquè dic, confiada, tonta... I després, això que s'enfada, quan s'enfada té mal caràcter, mal geni, deia. No?
Bé, és que tot això es pot jugar, és a dir, es pot parlar de qualsevol número, no? Perquè això ho podem tenir tothom. Ara hi ha aquí un aspecte que podria ser interessant, per exemple, que seria un aspecte del número 4, per exemple, es veuria aquí. Primer, una infravaloració personal tonta. Per què ets tonta? A veure, en què es basa aquest pensament?
Sí, perquè he dit com un confiada, sí. Com de dir, soc tan confiada, confio tant amb els altres que semblo tonta, no?
Això seria, i després cabezona, vol dir que en el fons manté la seva... Podria ser un sentit d'aspectes emocionals, doncs, negatius envers una persona mateixa. I després també hi ha bastants aspectes d'emocionalitat, en el fons. I aquí hi ha una cosa que... una passió molt característica del 4, que seria l'enveja. L'enveja. L'únic que a vegades, jo quan dono els cursos, prefereixo no parlar de passions fins al final, quan ja han trobat el número. Perquè si una persona li dius la passió en directe, no l'entén. És a dir, jo, totes, menys aquesta. La majoria diu, jo tinc totes les altres, menys aquesta. Perquè la que té, la té tan incorporada que no se n'adona. Aleshores, una de les qüestions més interessants respecte de l'enveja, què significaria? Doncs la insatisfacció personal, el que jo crec que tinc alguna tara, alguna cosa no em va bé, que si jo fos com aquest altre, doncs seria feliç, però com no ho tinc, no ho puc ser, perquè tinc clar, soc tonta, em falta alguna cosa, tinc algun defecte, tinc alguna tara. I això fa que cregui que si tingués les qualitats dels altres seria feliç. Però això, com és un mecanisme permanent, si una vegada et donessin una qualitat d'una altra, miraries una altra persona diferent, veuries una cosa que ja no tens tu i ja. I aleshores aquí hi ha un sentiment profund d'insatisfacció i de comparació contínua amb els altres. És a dir, veure què passa amb l'altre, de queixa, de veure la vida una mica com a víctima, del patiment, així com el 7 deia que té pànic al dolor, pel 4 el dolor el dignifica. Si pateixo és que sóc digne, d'alguna manera. És que he patit.
Però això és el que fa molt curiós, justament, com les persones poden tenir diverses vivències del mateix fet, no? El fet de sentir dolor, un el defuig i l'altre més aviat sembla que el busqui. Pel fet de...
El que per un és una virtut, per un altre pot ser una trampa.
Anem a veure una altra aportació. Escoltar.
Soy muy tranquila, soy también muy paciente y, bueno, soy muy ordenada. Me gusta todo muy ordenado, muy bien puesto y poco más te puedo decir.
Una persona tranquil·la, pacient i ordenada, endreçada. què li diríem a aquesta persona o amb quin eneatip potser podríem vincular, encara que sigui així molt, molt a l'engròs?
És una mica complicat, això, perquè tranquil·la, paciente, ordenada, hi ha unes característiques que es podrien atribuir, sobretot les dues primeres, la tercera ja no sé si tant, tranquil·la, paciente, es podia també interpretar d'un nou.
Un nou, anem a veure què li passa al nou, com funciona un nou en
l'enneagrama. El nou és una persona que, en el fons, s'oblida d'ella mateixa, és a dir, com si no fos important. I aleshores el que té més necessitat és de sentir-se fusionat amb els altres, de viure la pau, de viure en harmonia amb els altres, per això tranquil·la i paciente, tranquil, vull dir, no tinc problemes amb ningú, perquè el que defuig fonamentalment és el conflicte. Té un pànic al conflicte. I aleshores intentarà no entrar en conflicte, per això tranquil o paciente. Bueno, si ha d'esperar, ja esperaré, tranquil.
Però això en principi sembla una cosa bona, no?
Depèn del servei de quina causa sigui. Vull dir que hi ha moments que potser has d'estar intranquil i no has d'estar tranquil.
I has de tenir que, una mica de sang.
Clar, depèn. Però aquí la passió, per exemple, que seria és la mandra, La peresa, la mandra. I la mandra què vol dir? Doncs és el que a vegades s'ha dit la negligència. És a dir, de posar en exercici la diligència seria, com una mica al contrari, posar en acció les teves capacitats. I aquí tranquil·la, paciente, pot ser com dir, bueno, doncs ja anirem fent. Depèn el to i la persona com ho digui, no? Perquè només escoltar les paraules és una mica agosarat dir tot això, no? Però és com un exercici
és una excusa pedagògic,
altra cosa, no? Però sí que és interessant, doncs, que aquestes persones, per exemple, posterguen les coses. És a dir, si ho puc fer demà, per què fer-ho avui? Mañana le respondía para lo mismo responder mañana. És a dir, bueno, ja ho anirem fent, deixem-ho per endavant.
Vaig trobar una frase en el Facebook, aquestes complementàries, aquesta que diem normalment allò, no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy, deia, Diu, no dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana, si mañana descanses.
Sí, doncs una mica,
això és el nou del nou.
Una mica això, una mica aquesta idea.
Em sembla que tenim l'última aportació de persones que han preguntat al carrer.
Soy buena persona, muy tímida, muy exigente conmigo misma.
Bona persona, tímida i exigent amb ella mateixa. Tímida i exigent.
Bueno, aquí em centraré, ja ho veuríem, una mica amb la paraula tímida, potser.
Cap on ens portaria aquesta timidesa?
La timidesa ens podria portar a la inseguretat. I la inseguretat ens podria portar a la por. La por. És a dir, una persona que no acaba de confiar en ella mateixa, que no confia en els seus propis recursos. I aleshores busca sempre mestres o referències externes que li donin seguretat. I aleshores busca una norma, busca una llei, busca algú que li mani. No són d'aquests que els agrada manar, sinó ser manats. Prefereixen ser segons que no números urs, és a dir, segon amb una feina que no el responsable o la responsable. Per tant, aquí hi hauria el tema de la inseguretat, la covardia, que ja veiem que la por paralitza. Per exemple, una persona d'aquestes potser li dius, escolta, com jo recordo una, t'enviem l'empresa, li diu, t'enviem a Xina, no?, a fer uns dies allà per l'empresa. Jo no posaré i tal. I tu creus que l'empresa jugarà els diners perquè sí? Creu en tu. És tu que no creus en tu mateixa. Doncs això és el que moltes vegades passa a la vida. És a dir, que no, un no creu en un mateix perquè està insegur. Aleshores, aquestes persones tenen la por. Que hauran de treballar, evidentment, el que hauran de treballar és el coratge. És el coratge d'arriscar, de posar en energia les seves qualitats, perquè sí que pot ser exigent, i més que exigent, a vegades fidel. El sentit de bona persona és potser d'una persona fidel, que fa les coses, que quan es compromet ho acostuma a fer, perquè és una persona fidel. Però el tema aquest de la inseguretat li fa perdre moltes oportunitats. És a dir, que l'ego, qualsevol d'aquestes persones que hem vist fins ara, no persones, sinó frases i tipus, fa perdre moltes oportunitats a la vida que valdria la pena haver-les aprofitat.
Ens queda pendents el 2, el 5 i el 8. Què podríem dir del 2, el número 2?
Del 2 seria una mica el contrari del 4, en certa manera. Així com el 4 partia de la falsa mancança del que em manca, del que no tinc, el 2 parteix de la falsa abundància. És a dir, jo ho tinc tot. Per tant, si jo penso que ho tinc tot, quina serà la conseqüència? Doncs que jo no necessito res. I quina serà la conseqüència? Que jo puc donar tot als altres perquè els altres sí que em necessiten a mi. I això comporta després una actitud d'orgull. És a dir, l'orgull vol dir que ja estic ple de mi mateix i que no necessito ningú. Però què succeeix? Que si tu et relaciones amb les persones sempre des de l'orgull, des de la superioritat, és molt difícil que aquesta relació sigui del tot agradable, perquè sempre voldràs súbdits, d'alguna manera. No voldràs una persona a la qual compartir i tal. I són persones, els dos, profundament emocionals. És a dir, són persones en la seva dimensió més profunda, és emocional, i el que busquen, doncs, és l'afecte i tal, no? Però han d'aprendre a ser fràgils, a obrir-se, a ser humils, a dir que jo també tinc necessitats. Perquè, per exemple, en la vida de parella, en l'amistat, què és l'important? És el compartir. I compartir què significa? Donar i rebre. Quan un només, com el dos, vol donar, és incapaç de rebre. Per tant, també estàs dificultant que l'altra persona entri en relació amb tu perquè tu no vols rebre. Mm-hmm. En aquest sentit és important.
Això pel que fa al 2, el 5.
El 5 seria la persona, fonamentalment, que es tanca en el seu món, que es tanca en la seva cova i que d'alguna manera s'aïlla, es separa dels altres, i és una persona que sobretot vol comprendre el món. Aquella frase de Descartes, je pense, je suis, jo penso, per tant, existeixo, no dic que Descartes ho fos, sinó la frase, és veure el món a través del pensament, intentar només entendre el món. Sentir-lo no cal, actuar-lo no cal, és a dir, només comprendre. I aleshores situen sobretot al cap les seves idees, no? I amb l'aspecte de la passió, la característica del 5 seria l'avarícia. L'avarícia, és a dir, una persona que pot saber molt però et donarà el mínim de coneixements. O, per exemple, l'avarícia, que això és molt típic, no només també dels diners, evidentment, sinó també del temps. Una de les corrents actuals més fortes que està passant a la societat i per mi més deplorables és la incapacitat de donar temps. Els pares, els fills, uns amics amb uns altres, la dona, la muller amb el marit, el no sé què. És a dir, tothom estem tan ocupats que no tenim temps pels altres. I aleshores el temps és per mi.
És com un gest d'avarícia, no?
Sí, i, o de, també de afecta. Per exemple, amb un noi del que vaig fer la investigació en la tesi doctoral, li vaig preguntar, bé, i la teva vida personal, amorosa i tot això, diu, home, és que sortir amb una noia, saps quin problema té? Que t'exigeix temps. Aquesta va ser una resposta...
És com mirar el que hi perds en lloc del que hi guanyes, no?
Sí, però, clar, aleshores què succeeix? Que el seu buit el volen emplenar a base de coneixements en comptes en base de sentiments i d'altres realitats també que són importants o de l'acció mateixa, no?
Ens queda el 8, per acabar ja, per acabar tot el cercle de l'Enneagrama, el número 8.
El número 8 és el que, en contra del que alguns podrien pensar, Dante Alighieri, en el Purgatori, fa la purgació de les passions, no? Els pecats capitals, les passions. I la que està més a prop del paradís, quin és? La que està més lluny del paradís, quin és?
Això, ara quins... Examen, això, eh? No, la que està més lluny...
La primera que s'ha de purificar vol dir que encara et falta molt per arribar. Uh-huh. L'orgull. I quina és la que està més a prop del paradís, que una vegada purificada ja hi arribaràs? La luxúria. Mm-hmm. I això coincideix, aquesta visió de...
No teníem massa fresca la lectura de Dante,
no.
Eh?
No. No, però no és per la lectura de Dante, sinó pel significant.
Sí.
Perquè, home, la luxúria moltes vegades en l'imaginari popular, la luxúria semblaria la primera, el més horrorosa i tal. Però resulta que en el camp espiritual és molt pitjor l'orgull, la vanitat, aquestes passions que són com més emocionals i no tant de coses... són més subtils. Perquè si
costa
un, per
més
exemple,
a veure, no?
Ha vençut la bola, pot caure en l'orgull d'haver vençut la bola. És a dir, coses aquestes. Són aspectes molt interessants. I aleshores, el 8 seria fonamentalment una personalitat tremendament forta, tremendament activa, antisocial, és a dir, el món és tal com jo vull que sigui, s'ha acabat, una personalitat que té un lideratge natural en les coses, aleshores, que necessita intensitat, però que té una por tremenda a la feblesa. Uh-huh. I aleshores, per exemple, aquella pel·lícula A Cidade de Deus, que es veu una favela de Rio de Janeiro, amb els mons de la delinqüència és molt propi el número 8. A vegades s'acostuma a dir que les presons hi ha molts números 8, no només 8, eh? Però també hi ha números 8, gent de violència, de delinqüència, etc. No? I la luxúria no només s'ha d'entendre en el camp sexual, sinó que aquesta persona necessita experiències molt fortes per sentir, perquè és força insensible. I a vegades, per exemple, amb una relació de parella, per exemple, amb una relació amorosa, pot ser molt dominant, és a dir, jo et domino i s'ha acabat. No, vull dir, l'altra persona requereix també el respecte que mereix, no? Aleshores, aquesta seria entesa la luxúria en una manera més àmplia, no?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, els matisos de cadascuna de les nou. Li hem demanat un bon esforç aquí en l'explicació de cadascuna dels enètips, però penso que ens il·lustra, si més no, aquesta complexitat també de com les persones som i els matisos com es poden veure a vegades també des d'un lloc o d'un altre un mateix fet, com aquest exemple que parlàvem abans del dolor. Fem una petita pausa musical amb l'Aixem Bustos i després acabem o continuem parlant de l'Eneagrama i veurem també les aportacions que ens hi fan avui el Jordi Casado i la Martina Ros.
Més fort, doncs no cal me la set, jo he pogut volar i des del cel he vist el mar i m'ha agradat tant que ja no puc baixar. I desperto en un món millor on tot és de debò i em pregunto perfecte sóc o de pedra s'ha fet el meu cor. Tant la veritat no em deixava portar. Mai, jo mai no ho he tingut tan clar i en el foc el record s'he cremat. Per què tancar el llibre quan començo a escriure? Per què està en silenci si ara és quan més puc cridar? Recordo el teu marxar i enrere vas mirar, vol el temps al passar, les coses com eren i com estan. Mai vas veure la veritat, no et deixaves portar i ara sóc jo qui pot fer realitat tots els somnis que hi ha en el meu cap. Escriure, per què està en silenci si ara és quan més puc cridar? Per què una paraula si tinc mil imatges? Per què no ets com desitges i ets el que hi ha dins teu?
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
El
el que hi ha dins teu. Això és el que ens cantaven l'Aixem Bustos fa un moment, i estem ja a la part final del nostre programa d'avui. Aquesta explicació de tots els nou tipus, doncs, ens ha requerit potser una mica més de temps del que dediquem normalment a la primera part. Però bé, en tot cas, tota una informació que hem anat introduint a partir d'aquest tema d'avui, l'Enneagrama, aquest preguntar-nos què hi ha darrere de la nostra personalitat, i parlant-ne amb el Lluís Serra Llançana, doctor en psicologia i especialista en l'estudi de l'Enneagrama. Anem ara a temps per el mètode checklist.
De cap i de nou, el mètode checklist.
La Martina, abans de dir res, diu que vol fer una pregunta.
O més d'una.
Tres. Una llista de preguntes.
M'agradaria que parlés tota l'estona, senyor Serra.
Doncs, bueno, nosaltres també volem sentir, també volem escoltar la Martina, no?
I tant.
Home, Martina, vinga, a veure, pregunta.
Jo faig les tres i que em respongui les que pugui, val?
Vinga, primera pregunta.
La primera és, un s'identifica a una personalitat, o sigui, una persona està sempre localitzada en un d'aquests...
Aquests nou tips.
O som transversals?
És a dir, perquè dèiem...
Sí, podem agafar
sí,
una mica...
Perquè dèiem, en sona tot, no? Dèiem, tenim sí, una mica de cada, no? Tenim una mica de cada, on hi ha un que és el nostre tipus.
Això.
Per exemple, tots tenim dues mans, no?
Sí.
Un s'escriu a l'esquerra, un s'altre a la dreta.
Sí.
Què vol dir? Que tots ho tenim tot, però uns s'utilitzen més unes coses que unes altres. Mm. Els que determinen que exactament siguem més una cosa que una altra és allò que nosaltres potenciem més. Però tots tenim tots els elements, afortunadament, perquè això ens fa que puguem comprendre millor les altres persones.
Llavors, que ens ressona una miqueta de tots...
És normal.
Entra dintre d'aquesta...
Sí, és normal.
Clar, l'únic que domina pot ser un aspecte...
És important, molt pocs minuts, com que diu, per fer un diagnòstic, no? Però sí que, efectivament, és interessant veure que tenim una mica... Tot em ressona perquè jo tinc una mica tot. Però després, l'important és saber trobar allò que és, com en el cine es diu, el tema de la pel·lícula.
Tothom... Quin és el meu tema, no?
Clar, el tema musical de la meva vida. Què vol dir el tema musical? Allò que al llarg de la vida es va repetint. En un moment, un altre... És a dir, hi ha un efecte repetitiu. Aquest és el tema de la meva vida. Clar. Si en psicologia sapiguessin trobar el tema de la meva vida, veuria aquesta constant que, coi, jo quan tenia tal edat, doncs era una persona vanitosa, després tal, o m'enrabiava, tal, però això ho vaig repetint. Aquest tema musical és el que ens interessa, perquè és on millor podem treballar.
Uh-huh. Vale, segona més, pregunta. Més.
Quin és? Martina, en puc fer quatre?
Vinga, va.
Quin és el bo?
Dels nou tipus? Sí, n'hi ha un millor que els altres?
Sí, quin és el bo?
N'hi ha un millor que els altres?
A la Martina li faig una pregunta, jo amb ella, abans de respondre aquesta.
No.
Vinga. Què és el primer que fa un burro quan surt el sol?
Jo sé la resposta.
Jo no. És el primer que fa un burro quan surt el sol, tapar-se els ulls.
No, mira, què hi ha aquí?
Ah, l'ombra.
Ombra.
Estava ensenyant un got i l'ombra que fa.
La primera part de l'Enneagrama el que s'intenta explicar és a través de l'ombra. Aleshores, la teva passió és l'ombra. I si tu l'analitzes bé, l'ombra...
La part fosca, diem, no?
La part fosca de la teva vida, l'ombra. Uh-huh. Però és que si hi ha un ombra, és que hi ha un sol. Hi ha una llum a la teva vida. Aleshores, a través de l'ombra pots descobrir quina és la teva llum. És a dir, a través de la teva passió, pots descobrir quina virtut tens en el fons que l'ombra l'anula. D'alguna manera l'anula, la contradiu. Mm. Aleshores, l'ombra et pot ajudar a descobrir la teva qualitat essencial, la teva virtut més important, allò que és essencial en tu, perquè no hi ha una millor que una altra. És a dir, no hi ha un número millor que un altre. L'objectiu no és canviar-se de número, canviar-me...
canviar el número bo.
Jo, per exemple, sigui...
Me'n vaig al 4.
Jordi, o sigui com un altre, o l'Oriol. No, sinó que jo, què he de ser? La millor versió de mi mateix.
Clar.
Mm-hmm. És a dir, la millor versió de mi mateix. És a dir, no te necessito ser un altre. L'única necessitat que tinc és ser jo mateix bé, de la millor manera possible.
I l'última, ja. I l'Enneagrama el que permet, entenc, és això, és descobrir-te a tu mateix i ajudar-te a treballar aquesta part bona, o sigui, marxar de l'ombra i anar-te'n a la...
No marxar tan de pressa, és el que voldríem tot, marxar ràpidament de l'ombra.
Sortir corrents.
Tastar-nos-hi una mica i veient les coses com funcionen, perquè les nits són importants.
És veritat.
I si no, mireu aquella obra de Turandot, de Puccini, que el príncep innomenat, el príncep Calaf, canta Nessun Dorma. És a dir, canta la nit, una nit estelada, perquè a l'alba vincerò, però a l'alba, però mentrestant he de passar la nit. Una nit de combat, de dolor, de foscor, només de llum d'estels. Doncs a vegades la vida també és això, és a dir, sí. A l'alba vincerò, però abans he de lluitar. És a dir, en aquest aspecte jo penso que és important el treball personal. Però em sembla que hi havia una quarta que havies dit. No sé si
la quarta, la quarta era si... No, el de les compatibilitats. Sí, però si, per exemple, el 7 no pot anar mai amb el 8... O, sí, però, em sembla que això ja és massa tipus horòscopo, eh?
No. No. Darrere d'això sí? Hi ha una veritat molt clara. Hi ha una veritat molt clara, és a dir, nosaltres podem tenir afinitats amb persones. Però, atenció, la resposta fàcil seria amb aquest va bé, amb aquest altre no. Jo penso que cada persona, segons amb qui es relaciona, haurà de treballar unes coses o unes altres. És a dir, si una parella, per exemple, fos un 7 i un 4 i un altre fos, per exemple, un 2 i un 6, s'hauran de treballar coses diferents, però tots s'hauran de treballar alguna cosa. Sigui, per exemple, en el camp laboral, sigui en el camp emocional o de parella, etc. S'hauran de treballar coses diferents. Potser... Per tant, no hi ha... Home, aquest no hauré de fer res, mal assumpte, perquè vol dir, primer, que et destrossaràs com a persona, perquè tothom ens hem de treballar una mica. Per això, la convivència no sempre és fàcil, eh? Un dels principis que tinc, que això ho formulo així, sobre les relacions humanes que vosaltres hi treballeu, no? I sobre aquest tema, ja veieu que són difícils les relacions humanes. Però jo dic, les relacions humanes, si funcionen, són una meravella. Però és una meravella que funcioni. Perquè són difícils. Perquè el nostre ego interfereix moltes vegades. Si ho veiem a la societat, si els, per exemple, els polítics, tenen el seu ego és el que dificulta moltes solucions socials, per exemple. I no són els únics que ho tenen, tots tenim ego. Però vull dir, en els nostres camps d'acció, si l'ego tingués un paper més secundari, segurament podríem fer les coses molt millor en benefici de tothom. Però els egos interfereixen, els de cadascú. I cadascú qui pot treballar és el seu propi ego.
Anirem a un taller de professor Serra per millorar el nostre ego.
Per millorar-lo, no? Per estovar-lo.
Estovar-lo.
Per regular-lo. Perquè no sigui el l'ego que domina, sinó que d'alguna manera nosaltres estiguem...
Per gestionar-lo.
Com a eina, d'alguna manera. Exactament. No? Martina, ja quasi que no ens queda temps de... Et sembla que passem el Jordi...
Va, vinga.
Ens queden 8 minuts.
No, faré un minut només.
Vinga, va.
És que ho volia dir perquè resulta que llegint tot ahir investigant el doctor Serra, vaig llegir sobre el Thich Nhat Hanh,
sí?
Que és un mestre budista que suposo que deu conèixer, sí, bé, sí. Que a més vindrà ara, que és casual, perquè m'ha dit que ha de venir a Barcelona i viu al sud de França, sí, i ha fet un llibre sobre la por, bé, és un llibre publicat fa temps.
Com es diu el llibre?
Alliberar-se de la por.
Alliberar-se de la por.
I clar, parlant de la por i de, no, que a vegades convivim molt amb la por, i aleshores ell, diu, en un dels capítols, diu deslliurar-nos de la por del futur. I aleshores diu 5 recordatoris que sempre t'has d'anar fent a tu mateix per deslliurar-te de les pors. I lliga amb això que deia ell, que a vegades pensem que no hem de viure situacions dolentes o situacions que ens facin patir, pues han de ser-hi la vida. I aleshores, aquests 5 recordatoris, te'l llegeixo, només serà això, vinga, ja acabo, vinga, i està, i així ens quedarà,
deixem,
no?
Deixem que
faci
que ressonin,
una mica
que ressonin a dins. Vinga, molt bé.
Envellir forma part de la meva naturalesa. No em puc escapar de fer-me vell. Aquest és el primer.
Aquest seria el primer. Envellir forma part de la meva naturalesa.
Sí, que no anem a la negació del que ja sabem que... El segon, posar-me malalt forma part de la meva naturalesa. No em puc escapar de posar-me malalt. Tot això són, diguem, és una mica frases que t'has d'anar repetint i que has d'anar incorporant en el teu pensament.
Aquesta acceptació.
Eh? Sí.
No?
Morir forma part de la meva naturalesa. No em puc escapar de la mort. El canvi, no? Canviar, forma part de la naturalesa de tot el que m'estimo i de tothom a qui estimo. No hi ha cap manera d'evitar de separar-me'n d'això. I l'última... Hereto els resultats dels meus actes físics, de parla i mentals. Les meves accions són la meva continuïtat. O sigui, responsabilitat-nos de la por, no? De la malaltia, de posar-nos malalt, d'envellir, de morir, tot això...
Es parla sobretot com d'una acceptació, no?
Exacte.
Imagino que també cal saber acceptar quan entrem cap endins i volem anar més enllà de la... d'aquesta personalitat, d'aquest ego, d'aquest fals jo, per fer un camí de connectar més amb aquest interior, amb aquesta essència, deu haver-hi tot un moment també que fa por anar cap endins?
L'actor que va representar fa poc Descalç sobre la terra, uh-huh, i van fer una pregunta i recordava una frase de Pere Casaldàlia. Diu, què és el contrari de la fe? El dubte? No, la por. Uh-huh. És a dir, la por és, i per exemple a la Bíblia contínuament surt no tinguis por. La por és el que bloqueja moltes coses, sí, de transformació de les persones. El dubte no, el dubte és normal. Tots, uh-huh, podem dubtar, la por també és normal. Però la por també, tinguem en compte que és un dels instruments més manipulables que existeixen les persones.
És que és...
Jo analitzo sovint, per exemple, els lemes electorals i veig que molts es figuren sobre la por. És a dir, no van a buscar el vot de la convicció, sinó que votis per la por.
Exacte.
O que els altres, sí, guanyin,
aquells
o que no
missatges,
sé què.
Si tu la por, no sé què,
és...
tornen aquests, vindran
o
aquests.
O a partir de l'11S, que van caure les Torres Bessones, tot per la seguretat es podia fer qualsevol cosa.
Mm-hmm. Recte final, encara temps per escoltar el Jordi.
Sí.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. De cap i de nou, paraula de coach.
Paraula de coach. Avui sí que seran una o dues paraules i poc
res,
més, Jordi.
Sí, però dos que, petites observacions
vinga,
vull compartir.
Vinga.
Mira, la primera és quan som petit i ens diuen qui ets, qui sóc, i tu dius el Jordi Casado Coscolla. I a quina classe vas? A la dels conills, a la de les formigues. I després, quan ets més gran, vas a quart d'ESO. I després ets enginyer que estàs a la universitat. Compte, primer som persones, després som la nostra formació. És a dir, primer, dir Jordi Casado Coscolla ens pot identificar, ens pot ubicar, però no arribar a connectar-nos ni a conèixer. ¿Vale? Que de vegades, quan estem plantejant-nos el qui som, quan som molt més petits, sembla que sabem identificar, però no apropar-nos. Llavors, per a què aquesta pregunta tan capçal de la història de la humanitat, qui sóc, ha de ser important? Per a què? No per què.
Uh-huh. Amb quina finalitat?
Amb quina finalitat? Perquè ens permet connectar-nos justament aquí, al nostre interior, a l'entorn, a les nostres relacions, com a espècie humana, com a cultura, com a present, com a vida. Un altre molt important, hi ha etapes, és constant aquesta pregunta, no s'esgota. Te la pots formular amb 15 anys, amb 30, amb 40, quan tu vulguis. Vale? Aquí hi ha una flexibilitat a què? Al canvi. I una altra també que ha sortit per anar concretitzant, que és una qüestió on trobarem tendències, no un jo absolut. Això que estàvem compartint ara, sobre els nostres pensaments, conductes o emocions o passions, són simplement tendències. No hem de parlar sempre des d'una vessant absoluta del nostre jo, del nostre coneixement. Molt millor fer aquest petit tas, ja l'ampliarem.
El deixem que ressoni.
El Lluís tornarà a venir, segur.
Lluís, estem ja... Mira, un minut. Pels que en vulguin saber més d'això, que de tot això que estem parlant avui, a part d'una possibilitat és el llibre, hi ha molts llibres sobre l'Enneagrama, si voleu ampliar amb el llibre del Lluís Serra, doncs l'Enneagrama de les Passiones, oi?
Sí, encara que jo considero un llibre que jo diria de segon nivell. De segon nivell es refereix a que ja has de saber una mica de què va la història per llegir-lo.
Però una altra...
Perquè si no se pot fer una mica difícil.
Però una altra opció, algun dels seminaris que fas en concret, del 25 al 27 d'abril, al Monestir de les Avellanes, l'Enneagrama, un camí d'interioritat i transformació personal, és un taller que pot... aquest és obert per tota la persona que vulgui.
Totes les persones que vulguin, sempre en places limitades, però sempre les persones que vulguin. I això, la pràctica pot obrir més possibilitats i donar més sentit a la lectura.
Doncs,
però sabent sempre que qualsevol persona és més que un número, eh? En definitiva,
el plànol no és la vida, no?
El plànol és el territori,
exacte.
Per tant, la persona sempre és un misteri.
Moltes gràcies, senyor Serra, per haver estat aquí. I fins aquí el De Cap i de Nou d'avui. Gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau.
De Cap i de Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Ràdio Estel.